L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 24 de febrer, destacarem... Els pescadors ebrencs denuncien davant la Fiscalia que els vessaments de petroli fan minvar les seves captures. La jutgessa de Gandesa investigarà la fuita radioactiva d'Ascó 1 i imputa el director i tres responsables de la nuclear. Les Terres de l'Ebre concentren prop del 29% de l'energia eòlica projectada a Catalunya. El tractament contra la mosca negra es tornarà a retardar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Les confraries de pescadors de l'Ametlla de Mar i de Sant Carles de la Ràpita van denunciar davant de la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona els perjuïcis que reiterats vessaments de petroli a la costa de l'Ebre suposen per a la seva activitat. Asseguren que les fuites de la plataforma Casablanca de Repsol provoquen una dràstica reducció de les captures, especialment del peix blau, en unes 10 milles nàutiques i durant els 4 mesos posteriors a l'incident. Els pescadors, que no reclamen explícitament compensacions, lamenten que l'administració no exigeixi a la petroliera el mateix grau de compliment de la normativa ambiental que al sector pesquer. Les dues principals confraries pesqueres de la costa de l'Ebre asseguren comptar amb el suport de la resta d'entitats pesqueres, les de l'Ampolla, del Tebre i les cases d'Alcanar, menys afectades per les seves dimensions i el tipus d'arts que empren. Les confraries van presentar davant el fiscal de Medi Ambient de Tarragona, Ignacio Monreal, un escrit on recorden els últims 8 vessaments ocorreguts al litoral del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, la major part dels quals relacionats amb l'activitat extractiva i de transport de Repsol i els vinculen amb el decreixement de les captures d'algunes espècies marines que han detectat en els mesos immediatament posteriors, així com possibles danys sobre l'ecosistema marí. Aquesta situació es fa especialment palesa, segons apunten, en una àrea al voltant de la plataforma Casablanca que explota Repsol a unes 27 milles de l'Ametlla de Mar i, de nou, del Cap de Tortosa. Janet Llambric, patró major de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar.
Cada vegada que ha hagut un vessament de les plataformes, pues, ens trobem que durant 3 o 4 mesos el peix no el trobem. Per exemple, pues, la flota de l'Ametlla com la de Sant Carlos, ha hagut un moment que pues, els armadors han vingut perquè resulta que tot el tram de l'extensió d'entre 8 i 10 milles del puesto que va recórrer la taca, pues, resulta que ara el lluç, l'escamarlanc, la cavalla, tot el peix d'allò pues, no es troba. Ara, per cert, fa 2 dies va vindre un armador i em va dir que, pues, bueno, que aquesta mar l'han hagut de deixar-la i treballen més a la part de Garbí, que diem nosaltres, i pues, desapareix. L'experiència que tenim és que desapareix almenys 3 o 4 mesos, nosaltres allí pràcticament ja no pot entrar. Entra la flota però no agarren el peix. Clar, això ens repercuteix, que entre el peix que va una mica de més barat i després també el petroli, pues, del mode que tot munta, pues, tot repercuteix. Per tant, és una de les experiències que hem tingut.
Aquesta àrea al voltant de la plataforma Casablanca és precisament la principal àrea de pesca per als 7 vaixells de l'encerclament i una dotzena d'arrossegament de l'Ametlla, així com per a una vintena de rapidencs que davant aquesta situació han hagut de buscar les captures en zones marítimes més cap al sud de les habituals. Així ho afirmava el patró major de la confraria de pescadors de Sant Carles de la Ràpita, Eusebi Rosales.
A veure, el que hem notat molt és que sempre s'agarrava la cavalla aquí molt allevantada i enguany estan agarrant molta cavalla a les barques de Vinaròs. O sigui, el peix corre per Garbí perquè un mata l'espenteja. Llavors, a la Ràpita en aquest temps, igual com a l'Ametlla, pues, les barques te baixaven en 150-200 caixes de cavalla i ara actualment la barca que n'agarra més agarra 10 o n'agarra 15. I les de Vinaròs, que mai n'havien agarrat tanta, ara estan agarrant cavalla. I a veure, igual parlem de la cavalla, que podem parlar del lluç o altres espècies de peix. La mar del Llevant sempre ha sigut molt rica i ara les barques sempre li toquen, totes els toquen a Peca Garbí, perquè la mar d'aquí Llevant està molt esgotada. No sabem si pels vessaments, si el que baixa pel riu, i la banda resulta que a nosaltres ens fan posar tota classe de certificats per la contaminació i aquests senyors ne fan tres vegades més que nosaltres i no viuen d'això. Nosaltres sí que ho cuidem, que vivim d'això.
Per tot plegat, les confraries demanen al fiscal que continuï les diligències obertes i que els tingui en compte en el procediment. Es tracta, asseguren, que s'imposen les mesures necessàries per evitar que vessaments es produeixen, com assegurava el secretari de la confraria de l'Ametlla de Mar, Josep Tomàs Margalef.
Aquí el que es tracta és de que això no es produeixi més.
No, lo que no, volem...
no es tracta de que donin res a ningú, que se ho quedin tot per ells. El que hem de fer és complir amb la normativa vigent i les autoritats de l'administració pertinent que els faci complir. Perquè com lo valoraries tu lo que ha passat al Golf de Mèxic? Això no hi ha prou dòlars al món per a veure allò que ha passat. És a dir, el problema és este, és que cada vegada estan produint-se més i més i més situacions d'aquest tipus i que es continuen repetint. Aquí no passa res.
I és que els pescadors sospiten que l'ús de productes químics especials per diluir les taques s'utilitzaria per enfonsar les galletes al fons del mar, ocultant-ne la seva visió, però al mateix temps, i el que seria més greu, generant un greu problema ambiental. És per això que les confraries demanen també conèixer els procediments emprats a l'hora de dissoldre les taques al mar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Incongruent, inadmissible i totalment mancat de coherència. Així va valorar la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya la decisió de Convergència i Unió de tornar a presentar l'actual alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, com a candidat a l'alcaldia. El portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, Sergi Saladier, va donar a conèixer a l'Agència Catalana de Notícies la decisió de Convergència i Unió, que els va estar comunicada pel mateix delegat territorial del govern a les Terres de l'Ebre i president de Convergència i Unió al territori, Xavier Pallarès, durant la reunió que van mantindre ahir dimecres al vespre. L'escoltem.
Com a govern, si donen compliment el que diu la resolució, és a dir, si fan arribar a Madrid una demanda, doncs conforme el govern espanyol rebutgi el cementiri a Catalunya, tal com diu el govern, el Parlament català, si surt lo Mas i públicament diu que el govern de la Generalitat està en contra del cementiri, com a govern haurem fet un pas endavant, però com a partit Convergència i Unió fa un pas enrere, o dos passos enrere, que és, diguéssim, motivat pel fet de que avalen amb aquella persona, en aquest cas l'alcalde d'Ascó, que és qui mos ha ficat amb tot aquest enrenou.
La reunió que la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya i el grup intercomarcal de veïns d'Ascó van mantindre amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que també és el president de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre, no va anar del tot bé, malgrat que Pallarès va reiterar l'oposició del govern a l'ubicació del magatzem a la població. La coordinadora ho va valorar positivament, però el que havia de ser una reunió positiva va quedar atacada per la decisió que Pallarès els havia donat a conèixer, que l'actual alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, repetirà com a cap de llista de Convergència i Unió a l'alcaldia d'Ascó. Saladier va explicar que la coordinadora ha convocat una acció de protesta contra el cementiri nuclear divendres al davant de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, que només la desconvocaran si el govern dona compliment a les seves peticions entre demà i demà passat. Per contra, si no reben cap notícia, mantindran la protesta. Seguint a Ascó, cal destacar que la jutgessa de Gandesa ha obert diligències prèvies arran de la denúncia de la Fiscalia contra el director i tres responsables de la central nuclear d'Ascó 1 en el moment de la fuita de partícules radioactives el novembre del 2007. La titular del jutjat va acceptar la petició del Ministeri Fiscal i imputava els quatre responsables de la central per presumptes delictes d'exposició a radiacions, per imprudència, delicte ecològic genèric, delicte contra la seguretat en el treball i delicte de falsedat documental. El director de la central i el cap del Servei de Protecció Radiològica estan citats a declarar el 21 de març, mentre que el 25 de març ho faran el cap de l'explotació i l'inspector resident titular. Els quatre imputats es poden enfrontar a penes de presó de fins a 16 anys. Per la seva banda, Greenpeace va valorar molt positivament que la jutgessa de Gandesa comenci a investigar les causes de la fuita de partícules radioactives que va tenir lloc el novembre del 2007 a la central nuclear d'Ascó 1. Van ser uns moments molt greus i va haver una negligència clara, va manifestar a l'Agència Catalana de Notícies el responsable de la campanya d'energia de Greenpeace, Carlos Bravo. Segons Bravo, la fuita va estar activa en diferents moments durant 2 mesos. Els responsables de la central van manipular els aparells per evitar que saltessin les alarmes. Va assegurar Bravo que subratllava que durant aquell període de temps es va posar en risc a la població. Tot i que és conscient que el procés judicial serà llarg, l'objectiu de Greenpeace és que es depurin responsabilitats. D'altra banda, Bravo va estar crític en declarar a títol personal en qualitat de pèrit. També el secretari general d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, Joan Herrera, va celebrar la decisió de la jutgessa de Gandesa d'obrir diligències prèvies arran de la denúncia de la Fiscalia contra el director i 3 responsables més de la central nuclear d'Ascó 1. L'escoltem.
I lamentem el paper de l'òrgan regulador, en aquest cas el Consell de Seguretat Nuclear, però celebrem que la justícia no hagi mirat cap a una altra banda, com ha passat en altres ocasions, i que en aquest cas, davant d'aquesta emissió de partícules radioactives i una emissió a més que va ser fruit precisament de baixar els llindars, de baixar els límits que feien que s'aixequessin totes les alarmes, el que hi pugui haver és finalment responsabilitats de tot tipus, incloses les responsabilitats penals.
Herrera es va mostrar confiat que a partir de l'inici d'aquesta investigació judicial s'entengui que no hi ha impunitat en una cosa tan seriosa i tan perillosa com és l'energia nuclear, quan es fan malament les coses, com s'ha demostrat.
Serveis informatius de MUTE.
L'Associació Eòlica de Catalunya va fer balanç ahir dimecres de la implantació que l'energia eòlica té a les Terres de l'Ebre, un dels indrets on més s'ha concentrat aquesta font d'energia renovable. Actualment, els 333 megawatts que hi ha en funcionament a les Terres de l'Ebre representa un 39% de la potència eòlica total que hi ha en marxa a tot Catalunya. Les previsions futures incrementen aquests megawatts eòlics fins als 1.086, una xifra que difícilment s'arribarà a assolir l'any 2015, tal com preveia el Pla de l'Energia. Els 755 megawatts que hi ha projectats a les Terres de l'Ebre, amb prop de 300 aerogeneradors, representen prop del 29% de l'energia eòlica prevista a Catalunya. Així, hi ha 352 megawatts que compten amb autorització administrativa, corresponents a 13 parcs eòlics amb 157 molins, 193 megawatts que s'estan tramitant i que correspondrien a 6 parcs eòlics amb 67 molins, i 210 megawatts més que corresponen a les zones de desenvolupament prioritari concentrades a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre amb una 70 de molins més. Si s'executessin tots els parcs eòlics previstos, representaria la implantació de 294 aerogeneradors de més potència que se sumarien als 255 actuals. El president de l'Associació Eòlica de Catalunya, Ramon Carbonell, va explicar que si es poden materialitzar tots aquests projectes, es faria una inversió de 983 milions d'euros i la creació de 76 llocs de treball qualificats i la creació de 75 llocs de treball qualificats i permanent en l'operació i manteniment dels parcs. Però, malgrat tot, Carbonell es va mostrar poc optimista que tots els projectes es puguen tirar endavant abans del 2015. L'escoltem.
Doncs ho esperem tot, la veritat. Esperem que, com m'han dit en campanya electoral abans de guanyar les eleccions, doncs que apoyin l'energia eòlica, entenem quan és neta, entenem quan és nostra i és pròpia, i per tant ens permet dependre menys d'altres països, i també d'alguna manera crec que tanca a Catalunya, té l'obligació de tancar un forat que li han obert altres comunitats autònomes amb que li dupliquen i tripliquen la potència.
Pel que fa a les Terres de l'Ebre, d'aquests 755 megawatts previstos, 269 megawatts estan inclosos en l'anomenat Registre Administratiu del Ministeri d'Indústria, pel qual s'haurien de connectar a la xarxa abans del 2013 per no perdre la prima de renovables actual. La generació de la mosca negra poshivernal ja ha sortit del riu Ebre i a la Ribera d'Ebre ja s'han detectat els primers simúlids, uns exemplars més grans de l'habitual, amb més capacitat de vol i, per tant, d'escampar la plaga. El Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, CODE, insisteix any rere any en la importància de combatre aquesta mosca negra, ja que pel CODE és indispensable fer un tractament contra les larves durant el mes de febrer. Segons va explicar el director tècnic del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià, Raül Escosa, ho tenen tot preparat per fer els primers mostrejos i un tractament aeri, però estan pendents de que se'ls autoritze des de la delegació del govern. Una autorització que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, no ha concretat quan es produirà. Segons va assenyalar Xavier Pallarès, donaran continuïtat als tractaments contra la mosca negra i engegaran el procés per combatre aquesta plaga el més aviat possible. L'any passat, les negociacions entre la delegació del govern, l'Agència Catalana de Protecció de la Salut i el CODE es van allargar durant mesos i el primer tractament contra els simúlids no es va fer fins al mes de juny. Tot i el retard en el començament del tractament contra la mosca negra, Pallarès va assegurar que la retallada pressupostària no afectarà aquesta actuació, que l'any passat va requerir una inversió d'uns 700.000 euros. El tractament consisteix en l'abocament d'un insecticida biològic des d'un helicòpter en 6 punts concrets del tram català de l'Ebre. Durant el 2010, més de 4.000 persones van ser ateses per una picada de mosca negra als centres d'assistència primària, principalment a la Ribera i al Baix Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els tres propietaris d'una explotació ramadera de la Galera s'enfronten a 6 anys i mig de presó, una multa de 17.280 euros i la inhabilitació per a professió i ofici durant 4 anys. És la petició de pena que va demanar el fiscal en el judici que es va celebrar a l'Audiència Provincial de Tarragona contra Alfonso P.B., José Antonio S.L. i Eva P.B., que estan acusats d'un delicte continuat contra els recursos naturals i un altre delicte contra els recursos naturals. El Ministeri Públic sosté que el 7 de juliol del 2005 els agents rurals van comprovar un abocament de purins en una parcel·la al terme de la Galera. 5 dies després es va realitzar la inspecció a l'explotació ramadera dels processats. El resultat fou que l'abocament de la parcel·la, dedicada únicament a l'acumulació de purins, ocupava una extensió de 1.250 metres quadrats, amb una profunditat de 30 centímetres. El terreny estava a 25 metres del barranc del Toll Roig, que connecta uns metres més avall amb el barranc de la Galera. Existia una conducció que portava els purins des de les naus fins a la bassa i continuava fins a l'esmentat camp. Durant el recorregut, se sobreixien força sovint i anaven a parar al barranc petit, al costat de la bassa. Parlem avui dels serveis socials de l'Ajuntament d'Alcanar i del nou servei d'atenció als usuaris de les cases que es ve prestant des del passat 9 de febrer. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb l'atenció a les persones, comentem el funcionament dels serveis socials al nostre municipi i ho fem perquè des de fa uns dies, concretament des del passat 9 de febrer, i amb l'objectiu de millorar els serveis i l'atenció als usuaris dels serveis socials del nostre municipi, els veïns de les cases d'Alcanar són atesos ja a les dependències de la recentment nova biblioteca de les cases inaugurada les passades festes. Festes de Nadal. Una atenció que comentava als nostres micròfons la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fibla. L'escoltem.
Llavors, a mesura que hem anat ampliant, s'ha anat incorporant nova gent, també hem intentat ampliar tot el que sigui poder donar, facilitar l'accessibilitat i l'hora de tramitar tot el relacionat en tema social. Per tant, des del passat dia 9 de febrer, dimecres de la setmana passada, no, de l'anterior, vam buscar poder que se poguessin desplaçar treballadora social i educador a les cases. Llavors, per què no ho vam fer abans? Pues perquè, bueno, ens feia falta un local que hagués les característiques pròpies per poder atendre la població en un tema de confidencialitat i d'accessibilitat. A principis d'any se va inaugurar la nova biblioteca de les cases i llavors un dia a la setmana, que és dimecres, de 8 a 11 del matí, a les cases se desplacen perquè tal que la gent de les cases pugui tramitar tot lo relacionat, sigui en treballadora social o educador social, poden adreçar-se la gent de les cases allà baix. I llavors penso que donem un servei que feia falta tindre a les cases.
D'altra banda, cal dir també que els usuaris dels serveis socials a Alcanar Poble compten també amb una plantilla d'atenció a les persones formada per una treballadora social que atén els públics els dilluns, però que treballa en els expedients i en la seva matèria 5 dies a la setmana. També hi ha una treballadora social que en aquest cas s'ocupa 2 dies a la setmana de tots els assumptes relacionats amb la llei de la dependència. Per últim, hem dit també que durant 5 dies a la setmana comptem amb els serveis d'un treballador social, uns serveis que en este cas es veuen reforçat 3 dies més amb una altra companya també treballadora social.
Serveis informatius de MUTE.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara presentarà el dia 26 de febrer a les 20 hores i al Centre Cultural el segon volum de la col·lecció audiovisual que té com a objectiu principal fer memòria històrica i que constitueixi un projecte de recuperació de la memòria oral. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Després de que al desembre del 2010 es presentés el primer volum d'una col·lecció de 3 DVDs que, impulsat per l'Ajuntament de Santa Bàrbara, relaten el testimoni de 45 persones grans del municipi que han volgut compartir els seus records i vivències del passat i que durant la primera setmana del mes de juny van ser entrevistades per l'empresa realitzadora d'aquest projecte, Sabem.com, ara es presenta aquest segon DVD que recupera més aspectes de la història local que no es poden trobar a cap document perquè són fruit de vivències personals. Aquest segon volum fa referència a la Guerra Civil i, en concret, al testimoniatge que relaten els planers i les planeres sobre les seves vivències durant la mateixa. Ens ho explicava el regidor de Cultura, Alfred Blanc.
I penso que en este segon DVD, que la cosa és una mica més sèria, diguéssim, perquè és un tema que a tothom d'una certa edat sempre n'ha sentit parlar i en parla, pues crec que hi ha testimonis que són molt durs i que, bueno, mos faran veure lo que va ser la realitat en un moment donat.
Està previst que per Sant Gregori es puguin tenir ja els 3 vídeos presentats i fer un acte especial en reconeixement a les 45 persones que han participat, així com ja posar a la venda els 3 DVDs d'aquest treball realitzat.
És anar presentant aproximadament un cada mes i quan estan els 3, llavors és quan se pot distribuir. Per tant, els nostres càlculs són cap a, estem a finals de febrer, pues, cap a finals de primers d'abril. No sabem si encara, clar, si abans de Setmana Santa o després, perquè, però sí que, bueno, per Sant Gregori ja tindré els 3 presentats i llavors serà, pues, l'última presentació seria una mica més especial, perquè, bueno, donaríem una mica més de protagonisme als que han sigut els protagonistes d'esta història i, bueno, a partir d'aquell moment se podrà comprar en format tríptic, vull dir, no es podran comprar per separat.
Recordem que la presentació d'aquest segon vídeo serà aquest proper dissabte, dia 26, a les 8 de la tarda i al Centre Cultural.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Continua la celebració del Carnestoltes a Deltebre. Ens informa Lluïsa Bertomeu des de Ràdio Delta.
El Carnestoltes continua a Deltebre amb la celebració del Carnestoltes infantil aquest dissabte 26 de febrer, després que el passat cap de setmana tingués lloc amb gran èxit la festa Revival.cat volumen 5. L'àrea de joventut organitza per aquest dissabte el Carnaval infantil, que començarà a les 4:30 amb una rua de Carnestoltes des de l'Ajuntament.
Començarà en una rua des de l'Ajuntament, al Centre Cívic, com tots els anys. Hi haurà ball de disfresses, grup d'animació musical, danses i molta gresca. Durant la tarda també es farà un concurs, el concurs de les millors disfresses, amb diferents premis segons la seva categoria. Els premis que tenim són un primer, un segon i un tercer a la categoria preinfantil de 0 a 5 anys, un primer, segon i tercer en la categoria infantil de 6 a 9 anys, un primer, segon i tercer en la categoria juvenil, de 10 a 16 anys, un primer, un segon i un tercer en la categoria de comparses i un únic premi per a la categoria de capgrossos. Com a cloent del carnaval infantil, hi haurà una xocolatada per a tots i totes els nens i nens que vindran al carnaval. I també recordeu que les inscripcions per al concurs de disfresses serà a les 4:15 de la tarda a l'entrada de l'Ajuntament.
Però el Carnestoltes no acabarà aquí, ja que l'Associació Local de la Dona de la Cava ha organitzat per aquest dissabte Gran Ball de Carnaval a partir de les 10 de la nit al sindicat i sobre la 1 de la matinada Carnaval Jove amb els DJs d'Infinity Group i el diumenge Carnestoltes Infantil a partir de les 4 de la tarda també al sindicat. Tots dos actes són gratuïts.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va signar el passat dimarts el conveni de col·laboració amb el vicepresident de l'entitat esportiva Club Handbol Amposta, Marc Fornós. El conveni estableix l'ajuda econòmica que rebrà l'entitat per a l'exercici 2011 i que ha de servir per fer front a les despeses d'una entitat que té l'equip a primera divisió, com és el cas del sènior femení. Abans de fer la signatura, l'alcalde va explicar que els termes del conveni i la quantitat econòmica que s'hi reflexa són els mateixos que els del 2011, tot i que des de l'Ajuntament hi ha la voluntat de donar una ajuda suplementària si, tal com es preveu, el tancament de l'exercici 2010 es fa amb superàvit. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, també va remarcar que aquesta signatura i les que s'han fet justament avui amb el Club de Futbol Amposta, el Club de Rem i el Club d'Esgrima demostren l'aposta que ha fet la ciutat d'Amposta per l'esport i que els ha portat tan bons resultats i que és una mostra de la política de recolzament a l'esport que s'ha dut des de l'Ajuntament Ampostí.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuarem a les properes hores encara en presència d'alguns núvols baixos a la depressió central, també algunes bandes de núvols alts i prims que ens van arribant, que enteranyinen el cel, però en bona part de les comarques durant aquesta propera tarda s'anirà imposant el sol o ressol. Les temperatures cap amunt, després d'aquestes mínimes que avui també han sigut molt suaus, les màximes avui podríem dir que seran gairebé primaverals. Moltes poblacions amb valors entre 16, 17, 18 graus i fins i tot en algunes poblacions les temperatures que rondaran el 20 graus. Demà, un dia molt semblant al d'avui, amb fins i tot amb més estones amb sol, amb unes temperatures que també podrien ser puntualment més altes, amb alguns núvols baixos a primeres hores al sud de la Costa Brava, nord de la Costa Central i vessant nord del Pirineu, però que no portaran precipitacions, i també demà, doncs amb algunes boires fins a mig matí a la depressió central. De cara al cap de setmana, dissabte, tindrem el matí més assolellat, de cara a la tarda els núvols aniran guanyant terreny, anirà arribant aquest sistema frontal que ens portarà cels més tapats de cara a diumenge, núvols, precipitacions, però sobretot el més destacable és el descens de les temperatures, que ja es faran a tot diumenge, però a partir de la setmana que ve doncs, tindrem temperatures doncs, més fredes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.